Bueno, pues buenas tardes a todos.
Sí, buenas tardes.
Bueno, pues como entrenador en la sombra del Barcelona.
Ah,
pues,
entrenador en la sombra ya.
Pues en la sombra estoy calentando la banda, pues porque se viene el nombramiento. Pues yo les puedo asegurar que conmigo este tipo de situaciones no se producirán. En mi vestuario no se va a permitir que nada vaya.
Pero es que ya hablas como si ya fueras. Sí.
Bueno, pues ya se dijo esta semana, pues que soy el que más números tiene. Recién hicieron una encuesta salí el más votado, así
no.
que.
No, nosotros hicimos a la enquesta que vam fer aquí al programa.
Salies a l'última.
Bueno, pues la chica de los tweets que diga lo que
votat,
quiera,
eh?
Pero
home, no alterem les coses.
Sí que
entendieron al votat.
Però hablaven de futur, no de present.
El nostre programa el menys votat, però sí que és cert que un dels favorits, segons es diu, eh?
L'únic.
Totalment. Toni ho va dir des del mes de setembre.
En les cases de apuestas, pues me dan favorito. Así que no voy a permitir que en el vestuario nadie vaya cantinfleando o que los jugadores anden ardidos porque otro vaya dando el pistazo.
¿Qué?
Anden ardidos.
Ardidos.
Ofendidos.
Ah, vale. Ah. ¿Y el pistazo?
Chivatazo.
Ah, el chivatazo. Vale, vale. Es que no entiendo nunca
sí,
nada.
Sí, porque ya en su día, pues, cuadré al señorito Messi en su día. Este machote de Michoacán le tuvo que decir que no fuese tan chupabolas. ¡Órale, alujas!
Sabemos que Leo tiene una gran cualidad para poderse quitar a 3-4 jugadores, pero en ocasiones sí que a veces abusaba mucho de eso. Intentábamos, oye, aquí sí, aquí no. Y en algún momento de que yo era tan insistente en esas indicaciones, pues al final también quizás no lo veía de tal manera que en algún momento sí hubo un choque entre nosotros, ¿no? Y que, bueno, en fin, terminó como una discusión.
En un entrenamiento.
En un entrenamiento que tuve que intervenir Guardiola para parar la situació, no? Perquè nos empezamos a decir de palabras.
Bueno, no sé si hi ha hagut molta gent que s'ha enfrontat a Messi, però com a mínim és el que explica el Rafa Márquez.
Pues empieza con palabras, acaba con plomo. Suerte
bueno, no, a ver, va, Rafa, venga.
Si el Chavito Hernández tuviese lo que hay que tener, nada esto pasaría, pero por suerte soy el virtual entrenador del Barcelona venga. Y eso está chingón, hay que celebrarlo con unos tiritos.
¿Quién se acompaña hoy a la tertulia?
Un momento. Soy Luis Rubiales y hoy me haría mucha ilusión, si me dejan hablar, pues para hacer la presentación a mi persona. En este caso me gustaría hacer.
Pues eso fue siempre al
fútbol. Bueno, pero hoy es una fecha muy especial.
¿Ah, sí?
Hoy es el Día Mundial de los Monumentos. Así que, por favor.
¿Día Mundial de los Monumentos?
El Día de los Monumentos. Y yo, como soy especialista en tratarlos muy bien.
Lo veo venir y
a ver, vamos a dejar de hablar. Viene Luis Rubiales simplemente a presentar a los colaboradores y le saltan al yugular.
Es muy difícil con estas dificultades poder ejercer la simple tarea de locución.
De presentar, bueno, don Luis, ¿quién nos acompaña hoy?
Hoy nos acompaña Martín Molina del diario Árabe.
Diario Árabe.
A mí me lo ha pasado, he pasado la traducción.
No.
Lo ha pasado a mi sobrino Chechu. Y me ha dicho que
no,
árabe.
Diario Árabe. Diario Árabe.
Bueno, pues eso, el Martín Molina del diario Árabe. Un tío que tiene gafa y que a veces está rojo como un pimiento. Y también nos acompaña Laia Cervelló.
Vamos a dejar de hablar. Vamos. Que si no me pongo a cortar micros. Vamos a respetar. Ha hecho una presentación como Dios manda. ¿Ha dicho alguna mentira?
Pero a ver una cosa. ¿Pero qué se
lleva gafas o no lleva gafas?
Lleva gafas.
Es verdad, ¿eh?
Y el hombre, pues a veces está un poco rojo.
A veces se pone rojo. Colorado.
Va, si os plau.
Pero es normal. Hace calor en el
estudio. Puede avanzar.
Y también nos acompaña Laia Cervelló del Atleti.
No,
sí que es un monumento. Que merece estar en medio de una rotonda para verlo en 360
grados. Oiga, usted es un impresentable.
Por culpa del feminismo radical ya no se puede decir.
Pero vamos a respetarnos. No, es que no le falten el respeto al señor Luis Rubiales.
Usted coincidió en el Mundial femenino en Australia.
Me acuerdo.
Laia, creo que vas a tener alguna anécdota amb el president.
Ah, sí, tens...
Sí.
Tens anècdota amb Rubiales?
Vam fer un sopar, que és habitual que facin a la Federació Espanyola amb alguns periodistes quan ja van passar la fase de grups.
Pues claro.
I ens convidaven a sopar, correcte, gratis. Llavors, problema de Nova Zelanda. Allà el menjar no té massa sabor. Llavors ens van dir, ei, us portarem truita de patates i
per
aquí...
Supuesto.
Uns són professionals però també són venuts. Vam anar tots allà al sopar i ens van presentar Rubiales, no? I llavors el cap de premsa li va dir, mira, estàs Laia, vine del grup del New York Times, se'm queda mirant sense dir-me res,
claro.
I em diu, debe ser molt complicat per ti hablar en inglés. I vaig pensar, bueno, no saps ni si... soc nativa de Brighton, no ho saps?
ni res.
Però de totes les coses que podia dir, escull aquesta.
Sí, sí, se m'ha quedat mirant, com em vulguen dir, estic orgullós.
Només faltava, para ser mujer.
Para ser mujer.
Això estava com...
Com implícit.
Com implícit,
debe
sí.
ser algo muy difícil dejar una Singer... y estar cosiendo con ella, con la máquina Singer, y ponerse a
hablar en inglés.
¿Li vas poder respondre o com va anar?
Bueno, jo vaig fer mig broma perquè tenia companys que estaven girant per riure i vaig dir, bueno, con la inteligencia artificial todo se puede, no pasa nada, Luis, no sé qué. I ella em diu, m'agafa així per l'ombro i em diu, te tiene que lanzar a hablar en inglés, como hago yo. I vaig pensar, però aquest senyor, quan ha parlat en anglès? Si va fer una entrevista en anglès i va donar una resposta només, la resta tot en castellà.
I tinc entès, Laia, que li agrada fer brindis.
Ai, sí,
o las mujeres.
Tal cual.
No pot ser que l'anècdota superi la imitació.
¿Qué hay de malo en hacer un brindis?
Literalment, es va posar en rotllana i va dir, hoy quiero hacer un brindis por todas las mujeres. Va brindar ell sol, tothom mirant a terra i pensant, bueno, que arribi a l'hora de marxar, que volem marxar cap a l'hotel.
Doncs haurem de fer més exagerada la imitació encara, perquè...
No, és veritat, va dir que quiero brindar por las mujeres españolas.
Brindemos... de las mujeres españolas que están en esta mesa y porque Dios las bendiga y sean fértiles.
Ay, oiga.
Como Dios manda.
Prou.
La veritat.
Ching, ching.
És que hem d'aguantar això.
Prou. Avui el temps afegit, Martí Molina, bona tarda.
Sí, hola, què tal?
Laia Cervelló, bona tarda. Que tal? Benvinguts.
Cada dia li dic coses inèdites, eh? Sí. Avui Rubiales fent les presentacions, l'altre dia vam fer el bar de les declaracions... Vaja...
Bueno, què ha passat avui amb Araujo? I aquesta enquesta que hem penjat a les xarxes?
Vinga, abans de preguntar-vos i de fer-vos posicionar amb la pregunta que fem avui a tots els oients i tertulians, anem a recordar el que va dir Gundogan després del partit contra el PSG.
You know, in these kind of crucial moments,
en aquests moments tan crucials has de tenir clar que arribaràs a la pilota, però si no hi arribes has de deixar passar el davanter. És preferible que el davanter tingui l'1 contra 1 amb el porter. A més, la pilota li havia quedat llarga. No sé si Barcolà hi arribava, però almenys donar-li l'oportunitat al nostre porter perquè intenti aturar-la, o fins i tot que marquin, perquè jugar tants minuts amb un jugador menys mata el partit, et mata.
Això va ser després del partit, quan li van preguntar per l'error d'Araujo fent falta a Barcolà.
Pot ser que hagi vist una publicació de la seva dona,
sí,
com justificant... És que no sé ni si somiat, o sigui, no, ho trobo tan estrany.
És cert.
La seva dona va dir alguna cosa sobre aquest tema, no? Com donant-li la raó, que és molt competitiu.
Però fixa't que
és que primer van sortir els jugadors, alguns jugadors a defensar...
Digues, Pep.
Sí, van sortir alguns jugadors a defensar a Araujo. Ho explicarà millor l'Edgar.
Sí, el pobre David Solan, jo crec que és el temps o el que dèiem, que s'està guardiolitzant. No, anava a dir que la dona també va sortir a la seva defensa quan Gundogan va fer aquelles crítiques al vestidor després del clàssic de Lliga a la primera
aquí
volta.
Aquí parla tothom, eh?
Sí. A veure, és cert el que diu, no li falta raó. L'altre és que davant d'un mitjà de comunicació expliqui que clarament Araujo comet un error. Després del partit, molts futbolistes, gairebé tots, Cancelo, Cubarsí, Valde, Fermín, Sergi Roberto, Vitor Roque, Alonso, Lamine Yamal, van publicar a les xarxes que aquí si guanyem tots i perdem tots, aquí tot és una qüestió d'equip. I avui hem escoltat Araujo, sí, pensàvem que d'alguna forma trauria ferro, això ho ha fet en la presentació del llibre Relats Solidaris, doncs l'uruguaià, no, ha respost, i de forma contundent i clara.
Yo prefiero guardarme para mí lo que pienso, ¿no? Creo que tengo códigos y valores que creo que hay que respetarlo.
Queda molt clar, eh? Queda molt clar. És a dir, que quan una persona diu prefereixo no parlar, és que...
Bueno, i diu tengo códigos y valores, com vulguem dir. Jo els tinc, Gundogan no.
Exacte. Recordeu que clar, cada cop amb el tema dels gestos ens perdem més. Quan va sortir del camp ja expulsat per Kovac, vam mirar les mans d'Araujo i feia un gest molt, molt estrany, no? El gest que feia Cristiano de Gobar, allò que
robar.
ho feia molt, molt més clar, no? En aquest cas era un gest estrany, doncs ell va considerar que era un robatori, però avui, 48 hores després, i amb el cap més fred, avui ha reconegut que possiblement es va equivocar.
Bueno, esa jugada es una jugada fortuita, ¿no? Yo creo que si 50-50, si el árbitro no la cobra, no pasa nada, pero si la cobra, obviamente que me tiene que expulsar. Pero bueno, como te digo, triste, obviamente, porque queríamos clasificar y yo, como soy culé, también, obviamente, me duele mucho más.
Vale, això ja ha passat, però anem al futur. Creieu, sí, amics Àngel i Laia, que la derrota o això pot afectar aquest mal rotllo, entre cometes, pot afectar
Martí, partits... Martí Molina.
Què he dit?
Has dit Àngel.
Ai, Àngel. Clar, avui, com sempre, t'acompanya l'Andy Lucas, sí, l'Àngel Pérez.
I després em burla de mi presentació.
Sí,
quan han sido completamente rigorosos.
Martí, Laia, creieu que més enllà de la derrota, el mal rotllo aquest, entre cometes, que pot haver al vestidor, pot afectar de cara als 7 partits que queden de temporada i especialment el diumenge contra el Real Madrid?
Bueno, i si sou més Gundo o Araujo?
Responc primer o segon. Jo sóc de més d'Araujo. La resposta curta és perquè és més alt i més fort i sent del Baix Llobregat entens que és algo important en una batalla, sempre. I després, perquè crec que al final Araujo no és un sospitós habitual en comportament. Crec que és el primer que li va saber greu el que va passar, per molt que fes el gest de robar. Crec que és un tio que és bastant autocrític i seria el primer que li sabria greu. I crec que potser és una cosa que, tot i que Gundogan, com deia l'Edgar, tenia raó en tot el que deia i va ser autocrític i realment el que estava dient era veritat, crec que en aquest cas, amb Araujo, amb el que significa per la plantilla, amb el lideratge que té, és una cosa que li hagués hagut de dir de portes endins. I potser...
Però descartes que no li hagi dit? Potser li ha dit, no?
Per la manera que té Araujo d'haver dit el que ha dit avui, jo entenc que no li ha dit res, o com a mínim que s'ha sentit traït d'alguna manera, perquè si no respons d'aquesta manera o dius sí, ja m'ho va dir el vestuari, estic d'acord, i és una cosa que hem parlat. A més, que crec que les Flash Interviews no dona temps encara d'haver parlat amb ell. Vull dir, no ho sé, no ho descarto.
No sabem què ha passat allà dins, però sí que és cert que no dona la sensació que hagin anat a fer un cafè.
Exacte, no, i també crec que Gundogan possiblement ell és d'una cultura diferent i ell ho entén senzillament com fer autocrítica com a equip i senzillament no va, ell possiblement en el seu camp no l'estava assenyalant tant com es va sentir assenyalat Araujo. Jo crec que sí.
Perdí.
Jo crec que en aquest aspecte sóc més team Gundogan que sí? No pas team Araujo, però aquí quan hi ha un xoc de cultures normalment aquestes coses passen, perquè la visió que té Gundogan d'aquesta jugada o d'aquestes declaracions és totalment oposada a la que té Araujo, i els dos poden dir d'alguna manera la veritat i poden ser molt sincers. Gundogan considera que quan li pregunten que ell ha d'expressar el que pensa. Nosaltres aquí a Catalunya som més especialistes en tocar el violí, en quedar bé, en no parlar una paraula per sobre l'altra.
Tu és un tema de cultura. Bueno, és a dir, una cultura... Estem parlant de jugadors d'èlit,
sí,
no?
Però present... Sí, però quan Gundogan surt a parlar, i a més, vull dir que ell no és una jovenalla, que ja té, diguem-ne, ho té tot pelat de jugar a futbol.
T'hem entès perfectament.
I ha guanyat ja la Champions, i ja ha arribat al cim de la seva carrera futbolística, sí. I està aquí, ell no ve aquí, diguem-ne... o vol demostrar que no ve aquí de vacances, i ell manté el seu perfil futbolístic, i Araujo manté també el seu perfil més jove, més impulsiu, etc. I en aquest, quan això xoca, doncs costa molt de redirigir.
Permet-me repreguntar, però és a dir, seguint la teva estela del Gundo, però ell ja veu com és el vestidor, és a dir, ell ja sap que com és el vestidor, però per molt que vingui d'una cultura diferent, no?
Sí, però el que vull dir amb això és que ell considera que quan ha de sortir a parlar ha de fer un anàlisi sincer, i si no surt a parlar. I per tant, ell explica el que pensa. I en qualsevol cas, i més enllà de si les paraules doncs, són les més adequades o no, o si es pot interpretar com una crítica més forta o no, penso que en general el Barça li anirà més bé si comença a analitzar el que va passar dimarts des de l'experiència de Gundogan que no pas des de l'anècdota o de la manera com es vol intentar vendre com una cosa anecdòtica de
l'altra cosa és si Gundogan ho hauria de dir públicament.
Que lliga amb Xavi, vale, però aquest, ja, però aleshores aquí tenim una cosa, que quan parlen per què parlen i quan no parlen per què no parlen.
Sí, però jo et dic una cosa, si tu fas un article i t'equivoques i un company teu no et diu res però en una reunió amb tota la redacció t'assenyala, tu t'ho prendràs bé?
Jo desconec si va dir, no. Desconec si Gundogan i Araujo van parlar o no van parlar del vestidor. Aquí no puc ficar-m'hi.
Però si és el cas, jo crec que Araujo té part de raó d'ofendre's.
Si és aquest cas en què Gundogan no ha parlat primer i no li ha comentat primer abans de sortir fora i dir-ho, podem discutir que...
És dintre, poc encertat.
Dintre d'on som, que és aquí, que és a Barcelona, això no es porta. Però al City sí que es portava.
Home,
i a Alemanya es portava.
Ja us dic, jo que m'he mirat tota la sèrie del City. Home, i el Gundogan és contundent. Quan Guardiola no parla, parla Gundogan. Parlava Gundogan al vestidor.
Crec que està molt bé el que dius, i és cert, és a dir, està molt bé que i fins i tot públicament, però crec que llavors falta una part del missatge que és, d'acord, Araujo segurament s'ha equivocat, però evidentment, i aquesta és la part que falta, quan perdem tots, ens pot passar tots, i ara...
El que van dir condemn.
Exacte, és a dir, està bé posar-ho, però després...
Afegir una coletilla final de dir...
Falta, perquè si no sí que et pots sentir...
Perquè si no l'assenyales, ell com a únic culpable.
Mira, exacte, la Laia ha dit una cosa que està molt bé, fem l'exercici d'empatitzar, no? Imaginem que tots nosaltres som Araujo i de sobte escoltem aquestes declaracions. Jo crec que a ningú li sentiria bé.
I més quan hi ha un precedent en Gundogan, és a dir, que ja va dir públicament... alguna cosa que va desentonar, no, en el seu moment.
Però
per tant, si
ha
tornat, això vol dir que tothom li va semblar bé, és a dir, que ningú
no,
el vestidor...
No,
ni...
bé,
no, que, o que li és igual.
Clar, el vestidor, exacte, o que li és igual. M'imagino que algú, no sé, o potser no, li devia dir, home, aquestes crítiques fes-les de cap endins, no? De portes cap endins. Si ho ha tornat a repetir, és que ho creu o ningú li va dir res en aquell moment?
Però, d'acord, estan d'acord en que pot, a nivell de grup, afectar. Però jo, com a espectador, com a soci, si vols, agraeixo molt més algú que em fa una anàlisi sincer del que va passar, que no algú que surt del camp amb el gest aquest de ens estan birlant, i posteriorment un entrenador que perd els papers, que xuta proteccions, que diu que ens han robat i tot això. Perquè crec que si el Barça vol aprofitar l'impuls d'aquesta Champions per créixer de cara al futur, li anirà més bé si escolta Gundogan que si escolta
també
Champions.
Us he de dir que...
A partir d'aquí discutim si això pot erosionar la dinàmica de grup i totes aquestes coses. Jo no he estat en un vestidor professional, tu, Edgar, sí que ja has estat, diguem-ne, com a espectador, mm-hmm, i tens molta més experiència que jo, i no sé realment quins són els codis més enllà del que a mi em poden explicar, però jo crec, o sigui, jo a mi em serveix molt més aquest exemple, o veig molt més positiu això que no pas l'altre, sense voler matar Araujo. Sí, penso que és una acció fortuïta del joc, pren una decisió en una dècima de segon i s'equivoca. També podríem parlar del penal de Cancelo.
Mm-hmm. Arran d'aquí, això que diu de matar Araujo, després del partit van sortir molts aprofitant per dir que ara és el moment de vendre'l, que si ens poden pagar que se'n vagi. Li han preguntat això avui a Araujo, diu que la seva intenció és renovar, està molt a gust a Barcelona, amb la dona, amb els fills, fa poc ha estat pare també, i no vol escoltar cap de les ofertes que han arribat, com vam explicar aquí, del Bayern de Munic, que arribava fins als 90 milions d'euros. Sobre la Lliga, les opcions del Barça que té per guanyar la Lliga, Araujo ha dit això.
No, creo que aún todavía tienen días para descansar y seguramente van a llegar bien al partido, ¿no? Pero sí, creo que tenemos opciones. Matemáticamente tenemos chance y creo que hay que ir a pelearla hasta el final. Sabemos la importancia del partido del domingo, que tenemos que ir a ganar. Y si Dios quiere podemos ganar, vamos a recortar puntos y estamos ahí peleando por la liga, que es lo que el torneo que nos queda, y vamos a pelear hasta el final.
A veure, que s'està escalfant el debat a les xarxes socials. Recordeu, sí, que tenim la pregunta penjada. Si ets més de Team Gundogan, entens més les opinions de Gundogan o la manera de fer de Gundogan, o Team Araujo, de moment continua guanyant clarament Gundogan.
I els oients que ens diuen coses com les següents. El Sergi diu, això forma part del teatre perquè la venda d'Araujo no sigui de tan mal diferir per l'aficionat soci del Barça. I diu, si Araujo està desestabilitzant el vestidor, tothom entendrà la seva venda.
Claro.
El Barça necessita diners i per Araujo en traurem molts més que per Gundogan.
Però qui desestabilitza en teoria és Gundogan, no? No és Araujo.
Exacte.
En teoria.
Però va ser el fet que Gundogan provoqués aquella falta, que fos expulsat, sí, està provocant tota aquesta polèmica.
No sé si això, Martí, respondrà una mica a la pregunta que feies al nostre estimat José Manuel Lázaro, que si una cosa hi entén és de vestidors, diu que la roba bruta es renta a casa. Jo crec que això...
A mi em sembla... Lázaro, que segurament ens estàs escoltant, perquè ells m'estan dient...
Sí, sí.
Jo t'entenc com a responsable de comunicació del Barça, però jo t'estic parlant com a soci.
Mm-hmm. No,
estic parlant dic des de la visió de comunicació, que, hòstia, el que ha dit, hòstia, la que ens cau a sobre.
No, però...
Parlo des del que jo vull, com a anàlisi. I per,
jo, tu prefereixes un jugador que surti quan s'acaba el partit, i si s'ha de fer la rajada contra l'equip, es fa la rajada.
Però en el fons parlant de rajada, però el que està fent és una reflexió sincera, pausada, sense cridar, de dir
pensa molt de gent, també.
I tal. Que potser nosaltres la complementaríem i diríem, però no passa res, ens equivoquem tots, a mi també em pot passar. I segurament, si hagués fet aquest final, doncs ho suavitzaria tot. Clar, i compraríem més el discurs.
Però jo t'ho compro tenint en compte, o sigui, en les circumstàncies que estàs explicant, però és que llavors, o sigui, tu has de tornar al vestidor. I el Barça encara té partits importants per disputar. El problema és l'escletxa que això pugui provocar.
No crec que generi molta escletxa. Crec. També és veritat que veurem què passa diumenge, perquè diumenge estem en un clàssic que és molt similar al de la temporada passada, que és... Si guanya el Madrid, campió de Lliga, si guanya el Barça, això s'ajusta. L'any passat era el mateix. Si guanyava el Barça, campió de Lliga, si guanyava el Madrid, s'ajusta. Uh-huh. I a partir d'aquí, amb un Barça sense poder competir res i finalment perd, aquí sí que podem començar, diguem-ne, a distensionar-nos tots, i la cosa se'n pot anar una miqueta pel pedregar. Però, és a dir, el meu punt de vista segueix sent aquest. I entenc que pugui haver-hi gent que se sent ofesa, però també sóc del parer que les coses doncs, han de ser clares i no anar per
les segones. És que jo no crec que sigui una qüestió de sentir-se ofesa, no? És una qüestió de... Hi haurà una persona que se sent responsable ja, que està al vestuari ja passant-ho malament, perquè si una cosa és a l'ujo, per molt que fes el gest al moment en calent, és un tio que és autocrític, i crec que si el coneixes i saps que no és, que és una persona que sempre tira del carro i que quan molts jugadors no hi han estat, ell ha estat defensant l'escut, rebutjant ofertes i de més... Hòstia, no sé, fer-li aquesta... Fer això tan clarament... Que després Xavi també ho va fer amb Cancelo a la roda de premsa i tampoc en parlem gaire, eh? Però crec que de company a company, no ho sé, jo ho hagués fet diferent. És a dir, tu pots fer la mateixa anàlisi i ser crític igualment i estic d'acord amb tu que a mi les reflexions que fa Gundogan m'acostumen a agradar, però crec que aquest detall concret amb aquest jugador en concret sobrava.
Vale, però tornem aleshores al principi, que és la qüestió cultural. Per Araujo és una qüestió personal. Per Gundogan, no. Llavors, amb això no ens posarem
bueno,
d'acord.
Bueno, però també t'has de saber adaptar al club on arribes, al lloc on arribes...
És la segona vegada que ho fa, el vestidor és el que és, estàs en el lloc on estàs, algú també li ha d'explicar, no?
És veritat,
no?
El que diu en Martí, que és una qüestió cultural, però Gundogan ja ha tingut algun problemet, fins i tot a la selecció alemanya, fent crítiques d'aquestes, i al City, una vegada, el Guardiola va haver de sortir a pagar un incendi, perquè Gundogan va ser molt crític... Sí, jo exacte. Va ser molt crític i el Guardiola va sortir a dir no és així.
És com si estigués passant ara mateix. Sí,
també diré que millor Guardiola que sembla Carmen de Mairena quan estàs afònic, ja, que és el també, que passa també, a mi. O sigui.
Bé, anem al clàssic.
Sí, a veure, Barça i Madrid arriben a moments molt diferents, és veritat, però hi ha un denominador comú. Els dos arriben al clàssic tocats. Un tocat moralment, el Barça, evidentment, bastant deprimit després de l'eliminació de Champions, i el Madrid físicament. Ahir va acabar, després de la pròrroga, els penals, tocat molt, molt a nivell muscular. Vinícius, per exemple, i Carvajal van acabar amb molt males sensacions. Veurem com arriben.
Uh-huh. Connectem precisament amb Vinícius Júnior per saber com es troba físicament, a veure si arriba o no arriba. Vinícius, què tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues estoy muy mal, muy deprimido.
Home...
Estaba en sofá hace un rato jugando juegos de consolas de FIFA y cuando he ido a tirar un córner he oído que decía al público un insulto racista hacia mí.
¿Pero en el juego?
Sí, en el juego, en el córner. Qué vergüenza, madre mía. Me he enfadado y he anunciado la consola y voy a pedir que sancionen el equipo contrario por insultar con racismo. Ahora me parece que voy a jugar un rato a GTA Grand Theft Auto.
Molt bé, et veig molt, molt preocupat.
Sí.
I amb molta feina, eh?
Porque ahí me insultan de racismo, pero tengo pistola para responder.
Bueno, sí, claro. Sí.
Y domingo ya se verá. Araujo está enfadado y con tal de no verlo me voy a autolesionar.
Bueno, a veure què passa diumenge, però hi ha una altra polèmica al voltant d'aquest partit.
Sí, que avui s'havia decidit donar descans. En principi ens comenten que és un error de comunicació, que ja estava previst que avui tampoc entrenessin. Vosaltres creieu que no entrenar durant 2-3 dies abans d'una setmana de clàssic és bo o és dolent?
Quin fàstic.
Fatal. Aviam, entenc que ells són els primers que saben com està l'equip físicament, com s'ha de tractar i com evitar lesions. Per tant, vull pensar que si ho fan, ells en saben més que jo en aquest aspecte. Per tant, és que ho han fet pensant en el físic dels jugadors que porten una càrrega les últimes setmanes, que déu-n'hi-do. Per tant, entenc que és positiu.
Pot haver alguna cosa, pot haver influït el Pique Araujo-Gundogan per dir...
Tu dius per destensionar, cadascú a casa seva. No, crec que Frenkie de Jong fins i tot ha agafat un avió, eh?
No, és que penseu que...
És un dia i mig, em sembla,
que s'ha dit.
Un jugador pot esmorzar a París, dinar a Roma i sopar a Londres i arribar a la nit a Barcelona. Sí, sí. Martí, no sé si aniria bé el que faràs tu aquest vespre, que és uns kàrtings amb els pares de l'escola. Un team building, eh? Per destensionar.
Que guapo.
No sé,
jo kàrting no ho recomano, eh? Si
ja ho
han
fet,
kàrting?
No sé si... bueno, si voleu després en parlem, perquè o la setmana que ve si sobrevisc i tal. Però el...
Coge neumáticos de lluvia, por si acaso.
Mira, vaig estar mirant un documental sobre Schumacher i explicava, i a més et desmoralitza molt quan vas fer coses d'aquestes, perquè, no pel final, per com ha acabat, sinó pel principi, perquè ell corria amb uns karts automàticament destrossats i amb uns pneumàtics que agafava de les escombraries, amb un motor de merda i guanyava tothom. I després vas tu amb el superequip i quedes últim i dius, vale, sóc boníssim. O sigui, bueno, fet aquest parèntesis, ja, i tornem al nostre.
Mira un documental de Schumacher abans d'agafar uns kàrtings, jo...
Home, si fos un documental...
Però és esquí, clar, no és esquí.
Acabarem perdent mal i mai millor dit. Però el cas d'això, jo no sé si què és el que necessita el Barça, però sí que és veritat que ha estat fent alguns... algunes trobades entre jugadors, o que abans amb Messi es feien assados, que no servien massa per res, al contrari, vull dir, cada vegada que hi havia un assado hi ha paties perquè aquest no correrà, aquest tindrà mal de panxa, aquest no sé quantos. Ara sembla que aquesta temporada aquestes trobades han funcionat per alguna manera intentar agrupar una miqueta més l'equip, i jo no sé com reaccionarà. Jo entenc que un Barça-Madrid la gent es motiva sola, i més si encara tens una miqueta de creus en tu mateix i penses que realment és possible l'opció de que guanyis la Lliga, tenint en compte que el Madrid físicament també va molt just, que ha passat a semifinals de la Champions i que segurament
ara en parlarem,
tindrà algun partit en què potser no jugarà amb els bons i que pot deixar-se algun punt pel mig, i per tant tens un punt de motivació. Però bé, no sé com és que és molt, a mesura que vagin passant els esdeveniments, doncs haurem de fer. Ara, que es vulguin trobar un dia Araujo i Gundogan, i que algun dia d'aquests el departament de comunicació del Barça al Twitter se li escapi una foto dels dos donant-se la mà, una abraçadeta, i està tot resolt i tal, doncs jo crec
que mentre no vagin al càrting, cap problema, eh? Que s'escalfen les rodes i la cosa pot acabar malament.
Berlanes!
Home!
Jo que el Jaume faltava, entesos
sí.
De paper?
Sí, entesos.
Què collons és això d'un entrenar, hòstia? Aquest Berlana del Xavi, el que té que fotre són uns os amb 7 gemes, entesos de paper? I que els jugadors entrenin, però saps com han d'entrenar?
Com?
Anant a peu fins a Madrid.
Ara.
A peu des de Barcelona fins a Madrid. I amb un pantalón de pana, m'entens? I una bota de vi. Què collons hi ha? I que no es queixin que tenen pressió i totes aquestes gilipollades, m'entens? Perquè, escolta, lo del dimarts ja va ser una punyalada per l'afició. I ara toca treballar. Que ja ho vaig dir, collons, que no es queixin que tenen pressió. Però això és això.
M'han fotut una punyalada trapera. I bueno, diran, i què diu? Que un hòstia que diu, a treballar d'un andàmio, que aquests sí que estan en pressió, que tenen 4 fills i cobren 1.000 euros al mes. Aquests no tenen pressió. Entesos? Pues això és el que penso, company.
Collons, ja l'andàmio! I que vagin a Madrid caminant, i si algú es queixa, que vagin a la merda!
Que vagin a la merda, home! Que hi ha que tenir vergonya a la vida!
I la merda, ne podeu anar tots, m'entens?
Pobre ciutat,
ja,
collons! Home, va, Jaume,
que la meva pinta la ratlla al mig. Va, Nadal!
Que vagin a la merda, home, que hi ha que tenir vergonya a la vida.
Versió RAC1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Són les 7, l'hora de fer un Moritz 7. 7, 7, Moritz
7. Únic com quan ets l'amo del teu negoci. Únic com quan veus que el teu negoci creix. Tan úniques com això són les nostres condicions per les empreses. Només aquest mes, aprofita per endur-te'n un Renault amb les millors condicions per la teva empresa. Aplicable a tota la gamma de turismes i furgonetes. Vine a la xarxa Renault i endú-te l'ara.
Empresa col·laboradora del Pla 2030 de suport a l'esport de base.
Marc, vaig a la nevera per un trosset de formatge. Marc, pots venir un moment, si us plau? El servei d'entrega a domicili de Bonpreu Esclat Online arriba a Barcelona. O, si ho prefereixes, el punt de recollida més proper. El quilòmetre zero, més a prop que mai. Bonpreu i Esclat.
La venda privada de la Roca Village està a punt de començar.
T'esperem de dilluns a diumenge per gaudir d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village a firmes participants com ASICS, Lacoste o Zadig & Voltaire.
I recorda, la venda privada és només per a membership. Així que uneix-te a larocavillage.com o a la nostra app.
Una bona salut bucal es reflecteix a la salut general.
L'acumulació de la placa bacteriana és la causa principal de problemes de genives com la gingivitis. Vitis t'ajuda a tractar-la amb l'ús del raspall, pasta i col·lutori de Vitis Encias, que ha demostrat eficàcia en la reducció de la placa en tan sols 4 dies.
Vitis, més que una boca, és salut. De venda a farmàcies i per a farmàcies.
Viu les finestres d'una manera nova. Visita l'estudi de Finstral i descobreix les tres qualitats de la finestra perfecta. Bellesa, benestar i sostenibilitat. Per viure les finestres d'una manera nova.
T'esperem personalment en un dels nostres Finstral Studio que hi ha a tota Catalunya. Consulta'ns a finstral.com/studio.
Mires l'hora i són les 7. Escoltes 7 i penses, faria una Moritz 7. Tornes a mirar l'hora i les 7 una altra vegada. Serà un senyal. Hauria de demanar una Moritz 7? Moritz 7, el gust de la bona birra.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona. l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Ral d'Avinyó. Realment una raça única. Realment compromesos. Realment sostenibles. Realment deliciós. Carns i embotits Ral d'Avinyó. Realment.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Saps què és meravellós? Que hi ha un cotxe tan versàtil que s'adapta a tot el que necessites. I que el trobes en versió híbrida, híbrida endollable o 100% elèctrica. Així és el Kia Niro. I el millor de tot és que és meravellós està al teu abast.
Kia, descobreix el que t'inspira.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu. Que t'ho passes bé? Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
RAC més 1, podcast.
Si li pregunto al xat GPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora. Disposició a arriscar-se. Flexibilitat. Visió de negoci. Empatia.
I si li pregunto al xat GPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC més 1?
O canvies el món, o el món et canviarà tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC més 1, RAC and Go. El podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llop. Escolta el cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Va, que són 7:45, sou el temps afegit del versió RAC1 i estem parlant del clàssic.
Del clàssic, us anàvem a preguntar si què creieu que pesa més, o qui arribarà millor, un equip que arriba tocat físicament o un equip que arriba tocat moralment. A qui li doneu més opcions de cara a diumenge, Barça o Madrid, en aquest sentit, Laia?
Clar, és que l'equip que arriba tocat moralment és el Barça i ha demostrat que aquesta temporada, que quan arriba tocat moralment és més fàcil del compte. Jo vull pensar que pesarà més el tema físic, que el Madrid, tot i que siguin atletes, al final el partit ahir els va desgastar moltíssim i ells ja estan més focalitzats en la Champions, que és la seva competició, i que potser per aquí el Barça té una escletxa per intentar salvar la temporada, perquè l'únic títol que podem tenir aquest any serà doncs guanyar un clàssic.
Martí?
Està molt al 50%. Perquè a més el Barça també va patir un desgast físic brutal, per més que no jugués pròrroga i que jugués un dia abans, el fet de jugar amb 10 els futbolistes també van acabar fosos. Si això li sumes a la patacada anímica, encara que més puguis tenir la il·lusió d'encara tens agafar-te la temporada i tot, internament hi ha aquesta qüestió matemàtica, però ells saben que s'està esgotant la temporada i que les possibilitats són mínimes. Per tant, jo m'agradaria mirar-m'ho d'una altra manera, però no sóc molt optimista de cara a diumenge, perquè dintre de que el Barça estic convençudíssim que anirà a totes, aquell punt final crec que pot afavorir més el Madrid que el Barça. Ara, de la mateixa manera que el dimarts va sortir creu perquè vas tenir aquella jugada tonta i vas tenir una vermella i se'n va acabar tot, doncs a lo millor li passa el mateix amb el Madrid, o tens una situació d'aquestes que la cosa canvia. Per tant,
bueno,
diria que el partit està igual que si fos un clàssic sense aquests dos condicionants, perquè una cosa i l'altra s'anula, que és el Madrid és líder de la Lliga i el Madrid jugant a casa és favorit per guanyar el clàssic, però més enllà d'això, doncs no em facis dir...
El Xavi sempre ens sorcreu, sempre, sí. Ho ha dit mil vegades en roda de premsa, això, doncs... És que és una miqueta entrepitjat merda, algunes coses.
No entrepitjat merda, es diu que tothom és conscient del cas Negreira, i això està perjudicant per mi molt el Barça, i jo crec que Xavi també va en aquest sentit, i quan s'ha enfadat també és per això.
És curiós, eh? A Europa ens perjudica xiular l'himne i Europa està en contra, i aquí a Espanya el cas Negreira. Doncs el Martí diu que és 50-50, però he detectat la paraula pessimisme, doncs posa-li un ingredient més, que és l'àrbitre. Atenció.
Ai, què passa amb l'àrbitre? Què passa amb l'àrbitre ara?
César Soto Grado. 43 anys, La Rioja. Fins aquí bé.
Té nom de torero.
Fins aquí correcte. Sí, té nom de torero, però fins aquí correcte. Ara comencem a anar a pitjor. És l'àrbitre que va dirigir el Getafe-Barça de la primera jornada, que va empatar a 0. Xavi Hernández i Rafinha van acabar expulsats.
Bueno, lo Xavi és normal.
Això és correcte.
Siguiente.
Doncs vinga, sí, siguiente. Ha xiulat dues vegades al Barça aquesta temporada i els precedents no són gaire bons, perquè a banda del partit de Getafe, que es va empatar a 0, també va arbitrar l'empat del Barça contra el Granada, 3-3, on el Barça no va acabar massa content de la seva actuació. I també Soto Grado va ser l'encarregat del VAR a la final de la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita, on el Barça va perdre, recordem, 4-1 contra el Real Madrid, precisament.
Tots bons records, trobo.
Sí, això sí, això sí, això sí, el pot salvar. És la primera vegada que xiula un clàssic com a àrbitre de camp. El Madrid, en canvi, l'ha arbitrat 3 vegades i no ha perdut.
Doncs gràcies per tot.
I afegiré
una altra, dilluns.
I afegiré una altra cosa, perquè, com diu el Martí, s'han de dir les coses. I com a socis, sí, voleu escoltar les veritats.
Digue-li, digue-li.
Saps quina és la veritat?
A veure.
Digue-li.
Posem que el Barça guanya el Bernabéu. Mm. Estarem a 5 punts i, amb el millor dels casos, haurem superat el gol a Beraix, en contra, que és de 1-2 del partit d'anada. Però si analitzem el calendari que li queden a uns i als altres fins a arribar al final, crec que al Madrid li posen una autopista sense peatges per aixecar el títol i anar al Deber, a la Cibeles.
Sí, però que jo crec que al final el tema no és guanyar la Lliga, és anar a guanyar el clàssic per orgull i retallar distàncies al màxim que puguis, però jo crec que ningú compta en guanyar la Lliga. Ja, vaja, hauria de passar una hecatombe. Mira, estaria molt bé, la veritat, però hauria de passar una cosa molt estranya perquè el Barça pogués optar pel títol.
El cas Negreira realment fa molt de mal i és l'excusa perfecta per justificar tota una sèrie de decisions arbitrals que són interpretatives. És a dir, ara que ha sortit doncs, tot l'enrenou de Negreira, que estem amb l'investigació, Estrada Fernández, que és un dels àrbitres denunciants, que també està començant a explicar coses, i també Mateu Lahoud ha donat alguns detallets algun dia que ha xerrat i tot, s'evidencien les pressions que sempre hi ha mediàtiques cada vegada que hi ha un partit amb el Madrid involucrat. I sempre que hi ha un partit precisament entre Barça i Madrid, la normativa o, diguem-ne, la recomanació que donen a tothom és, bueno, feu-vos-ho com vulgueu, però que no hi hagi merder. I a quin merder es refereixen? El merder mediàtic. Quin és el merder mediàtic? Bàsicament el que fan 4 mitjans. Marca i ASP des de Madrid i Esport i Mundo Deportivo des de Barcelona. I escolta, i els que tenim aquí ja són bons ja. Però és que no pots competir contra els megàfons de Madrid, i per tant la pressió que tenen els àrbitres
tenen molt bons s'amplia, després s'amplia el megàfon s'amplia,
i no només la pressió que tenen els àrbitres
els amics de Florentino
del partit, sinó posteriorment, perquè saben que una mala actuació els hi pot imprescindible també, doncs perquè saben que aquesta les seves males actuacions no, que les jugades discutibles o les jugades interpretables es poden xiular o es poden interpretar sempre a favor d'un mateix equip. És a dir, per exemple, hi ha un clàssic, que és hi ha un penal de Piqué a Sergio Ramos, si no m'equivoco, bueno, fa 3 o 4 temporades, una agafada de la samarreta absurda que en cap moment allò sí era suficient com per xiular la falta. Però hi ha una imatge, quan l'àrbitre va al VAR a veure-la, que està veient, i li paren amb el frame exacte en què es veu la samarreta estirada de Piqué agafant-li a Sergio Ramos. En cap moment allò és suficient per fer caure Ramos. Però l'àrbitre, i això, reconegut pel seu entorn, l'àrbitre veu aquella imatge i diu, si no xiulo penal, això demà és la portada del Marca. I va xiular penal. Doncs això és el que s'entén
com pressió.
I la pressió que suporten alguns àrbitres. I contra això, el Barça és molt difícil que hi pugui combatre. Si a més li sumes al moment actual les xarxes socials i tot l'embalum, doncs cada cop és més complicat.
Parlem del que va passar ahir, sí, perquè ahir vam veure un partidàs, en fi, que donaria per fer una tertúlia sencera, amb un Madrid diferent, que no havíem vist fins ara.
Mai l'havíem
vist. I amb
vist
un City totalment desfermat, que no va aconseguir finalment marcar-li més gols al Madrid.
Avui ens ho preguntem, com pot ser? Què va passar
a l'oficina?
Com pot ser?
A l'oficina.
Sí, sí.
Bueno, aquest partit ja l'havíem vist, el 2010, Inter de Milà contra Barça al Camp Nou.
Sí, però
em va recordar moltíssim.
Però el que em va sorprendre més és com un equip com el Madrid és capaç de resistir, aguantar, anar traient aigua de la barca, anar sobrevivint. És a dir, semblava com si a mi, que sempre m'agrada tant posar l'exemple al Titanic, és a dir, congelat, a l'aigua, no hi havia...
Perquè jo no sabia que el Madrid podia fer això. Jo no en tenia ni idea. No, que el Madrid pogués fer això.
Ells tampoc, eh? Ells han de guanyar, sí, i fan el que calgui.
Com a equip el Madrid pogués tancar-se d'aquesta manera i aguantar, a més, segons quines ràdios posaves, fins i tot ràdios de Madrid eren pessimistes, eh? Eren pessimistes, perquè l'atac i gol que hi havia era tremendo.
Era molt complicat, l'aigua ja la tenien al coll, els minuts anaven passant i tot feia pensar que el City acabaria guanyant per decantació, per insistència, per ocasions. Empat a un, va haver un gol de Rodrigo d'una forma molt estranya, però el City va tenir moltes, de Haaland, va marcar De Bruyne, vam pensar tots que hi havia màgia negra, però alguna explicació havíem d'escoltar, no?
Blanca.
Doncs vinga, deixem...
Sabéis, como se llama otro día en la oficina.
Pesado eres con la oficina.
Sí, sí, ¿Quién hizo la táctica?
De fet, l'afició del Real Madrid va acabar cantant així, 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 gana el Madrid, claro, però clar, sí. Jo crec que així nunca havia ganat el Madrid. Anem a escoltar ara a veure què en van pensar o quina lectura en fan els entrenadors Carlo Ancelotti i Pep Solans Guardiola.
En fútbol, so, en otro deporte, por estadística, por lo que sea, se hubiera ganado, pero el fútbol tiene esto de maravilloso. So, lo que vamos a hacer es solo jugar como jugamos, tirar las veces que hemos intentado y hundirlos ahí, evitar sus transiciones, lo hicimos la mayoría de veces. No ha sido suficiente, no lo ha sido, estamos fuera. Insisto, felicitar al Madrid, lo han hecho fantásticamente bien y no, nosotros no hemos sido capaces de, en el último pase, en el último chut, en esos pequeños detalles, pues conseguir hacer el gol.
Hemos adelantado el marcador y después nos pusimos atrás a defender, a luchar, a sufrir, a sacrificarnos. Pensábamos de jugar de manera un poco más distinta. Al hecho que hemos adelantado el marcador, creo que hemos bajado un poco demasiado el bloque, pero yo creo que ganar aquí se podía hacer solo de esta manera.
Aquesta resignació davant de l'idili del Madrid també la vam detectar amb Rodri, el futbolista que l'any passat va donar la Champions al City.
La única, diría, ¿no? Que han tenido ellos, la han metido dentro, y nosotros hemos estado todo el partido a remolque, hemos conseguido empatar. Sabíamos que el partido se les iba a hacer largo, no esperábamos que iban a estar tan metidos atrás. Bueno, difícil de analizar, esto es el fútbol. Teníamos la sensación de que los penaltis evidentemente les convenía más a ellos. Les ha vuelto a tocar, como de normal.
Bueno, a veure. Creu i el Madrid, cara.
Una altra vegada. Què? És que jo vaig trobar tremendo, eh? Tremendo. Partit per gaudir, però és que l'autocar no hi havia manera de trobar ni una porteta per entrar, eh? Mira, ara, que la pilota anava amunt i avall, però...
Carleto, no sé, hi ha unes decles que no heu posat, disfrutant moltíssim, dient, a mi m'agrada veure els equips jugant d'aquesta manera, lluitant. És que el Catenaccio no se'l pot treure de sobre, eh?
Ell va gastar dos paquets de Mentos, eh?
Sí, sí. Es va preguntar, sí, no, això, no, eh?
Es va preguntar?
Val. És que al final, no, sí, clar, entre la pròrroga i els nervis, menys val Mentos que tabac.
Sí,
però, clar,
sí.
És a dir, al final...
Sí, sí, no, aviam, que també et diré que té molt mèrit el que va fer el Madrid, i ja ho vaig dir ahir al tu diràs, però hagués pagat diners perquè el Barça ho hagués fet contra el PSG l'altre dia de tornada, tot i que aquí haguéssim obert a la setmana següent el debat de l'estil, segurament.
Bueno, l'ADN.
L'ADN, correcte. Llavors, no sé, és a dir, és frustrant perquè passi el que passi, el Madrid sempre toca la tecla perquè és la seva competició, és un equip que és un animal competitiu en Champions, i és que poca cosa més es pot dir al respecte perquè no té molta explicació. Ahir deien una frase que a mi em fa molta ràbia, que és no tratéis de buscar l'explicació, doncs no ho farem, però no. Bueno... Tot a resignar-se perquè aquesta Champions jo crec que serà
doncs
seva.
Doncs l'hauríem de trobar, sí, aquesta explicació.
Ja veurem si és seva o no és seva, no Martí, sé. Hi ha partits, és a dir, no m'agrada reduir l'anàlisi d'un partit així perquè és molt simplista, però hi ha partits, i aquest és un d'ells, que només es poden explicar a través de la sort. No es pot explicar des de res més. Sí, perquè si tu dius el Madrid va fer un plantejament defensiu però el City no el va saber atacar, dius, val, és que el City no el va saber atacar, però el City el va saber atacar, perquè va generar ocasions de gol de sobres, va moure la pilota de dreta a esquerra de sobres, va fer ballar la defensa, va trobar pilotes interiors, va tenir rematades, va enviar xuts al pal. És a dir, no són aquelles coses que dius, ostres, és que jo m'he defensat i l'altre no ha sabut com atacar, no es dona així. I, per tant, és aquells partits que... Bueno,
aquest partit, que era la pregunta que volíem fer, el guanya el Madrid o el perd el City?
Jo crec que el guanya el Madrid.
Sí, per mi també.
El Madrid.
Sí? Per mi també.
Sí, és un... I sap greu en aquest cas perquè dius, ostres, veia setmaneta que portem. Però, bueno, si mirem endarrere, hi ha una temporada, aquell famós Barça-Chelsea, Stamford Bridge, en què l'Iniesta marca aquell gol, és l'únic xut que fot el Barça a la porteria.
Bueno.
Bueno, és a dir, Andrés, segurament si mirem dels 4 anys de Guardiola és el pitjor partit dels 4 anys de Guardiola a la banqueta del Barça, i aquell partit pues, surt cara i com s'explica això? Pues, us explica. Pues, home, què passa? Que el que ens fot ràbia i el que ens fa bullir la sang i el que ens ve ganes d'anar a Madrid i cremar-ho tot és que, cony, és que passa cada any i sempre és el mateix. I bueno, això és el que
ens emprenya dels últims 14 anys, 12 semifinals ha arribat al Madrid. És un número... Mira, és espectacular.
I a part, Martí...
No, sort no pot ser.
No, clar, i mira, ara que dius sort...
Com vaig dir jo ahir...
Com vas dir... Vas, tu...
Cruyff va dir que la sort no existia.
Exacte.
No penso el mateix. La sort no existeix.
Exacte. A què li diries a Johan Cruyff o al Pep, que ahir justament van sortir dient la sort en el futbol no existeix?
D'acord. em sembla fantàstic com a declaració d'intencions, però en general, quan el Madrid ha tingut aquestes remuntades, ha tingut arguments ofensius, i sempre hi havia jugadors que es desmarcaven, jugadors que sortien amb velocitat, futbolistes que d'alguna manera amenaçaven el rival, que no deixaven que et pressionessin tant perquè sempre havies de tenir ajudes en defensa. Ahir el Madrid estava amb 11 jugadors a dintre, i tot i haver-hi 11 jugadors
ruleta,
a dintre,
a dintre, a l'àrea,
el City rematava porteria. Sí. Això no es pot explicar res més. Pues clar.
Però, i amb la sensació que el Barça segurament això no ho sap fer, no? Que de l'Aia.
Però, i per sort, perquè a mi tampoc m'agradaria que el meu equip jugués així, també sigui dit.
Bueno, però de vegades la manera de mirar...
No,
però
és que el
Madrid, no juga així, tampoc. És que el Madrid no juga així.
No, no, clar.
Ahir va jugar així. I com a dir en Xelotti, estic totalment d'acord.
Això és el que sorprèn.
Només es podia guanyar així, segurament, al City, a l'actual City. Per tant, a mi... Jo també sóc, o sigui, home, jo vull que el Barça jugui ofensiu, però no, a mi no em sabria greu que el Barça un partit per arribar a les semifinals contra el PSG jugués així.
Després de 9 anys sense aixecar cap Champions, evidentment, doncs, un partit així, doncs, dius, doncs, no, no,
que,
no em sabria greu.
Que Carleto estudia aquesta defensa, perquè avui parlàvem, no?, que s'havia estudiat un partit.
Sí, diuen que el cos tècnic del Madrid va estudiar el partit del City contra l'Arsenal, que van quedar 0-0, m'estic guardiolant, van quedar 0-0 i que va voler clonar aquella defensa, i vaja, diria que ho va aconseguir, perquè l'Arsenal va aconseguir empatar
i ho va superar,
i el Madrid també.
Va defensar molt bé amb homes, com deia el Martí, amb 11, amb l'únic inclòs, però també en concepte, perquè pràcticament no hi havia espais, realment semblava que el City, per molt que ho intentés, de fet Guardiola li preguntaven què hagués pogut fer més Guardiola, i ell diu, no sé què haguéssim pogut fer més, ell no trobava la resposta.
És que a més, de fet, ja la tanda de penals, el penal de Bernardo Silva, després li van preguntar l'únic, i va dir, vam decidir que hi havia un que em quedaria al mig, i va coincidir que era aquell, que és allò de dir, és que sempre se li surt cara, vull dir...
No, sí, és que aquestes declaracions...
Li diuen que s'ha estudiat, eh? Sí. Lo de Bernardo Silva.
A mi em va fer molta gràcia perquè a mi el que em van explicar, que és el que deia ara la Laia, que ell havia dit que un el pararia així, que no tenia per què ser el de Bernardo Silva, que un, a l'atzar,
intentaria parar-lo així.
Però diuen que li van dir a última hora... El van avisar que Bernardo Silva havia xutat 3 penals i 2 pel mig, que tenia una mica de tendència a xutar pel mig. I llavors va decidir que fos el de Bernardo Silva. És a dir, que també hi va haver un estudi.
Hi ha teories per tots els gustos. També la teoria que diu
clar,
que
són teories, però...
a la que el teu equip ha fallat un penal, el porter està obligat a tirar-se. No pot quedar-se al mig. I llavors, a partir d'aquí, hi ha teories de tots els gustos.
Igual que hi ha la teoria...
El cas és que la nit va acabar... Bueno, drama.
Hi ha absolut. La teoria també de que, en principi, si un porter ha tingut la sang freda de no moure's, vol dir que pot tornar-ho a fer i, per tant, ja s'assegura, en teoria, que tots els llançaments aniran a una banda o l'altra. Una altra cosa que també passava, tu anaves veient els llançadors del City, deies, marcaran, veies els del Madrid, i quan veies, ja no dic Rüdiger, que va ser l'últim, però a Nacho, a Lucas Vázquez, jugadors que habitualment no són especialistes, no veies a Rodrigo, a Vinícius, a Kroos, fins i tot, pensaves, ostres, el fallaran, i no fallaven, i l'únic, a més, ahir va ser Ter Stegen i Oblak fusionats, i Courtois, perquè hi va fer un partidàs, no només els penals, que en para dos, sinó que també durant el partit va treure forces ocasions.
Va treure forces ocasions, és veritat, però també va... És a dir, exceptuant la part de la sort, hi ha una cosa que sí que va fer molt bé el Madrid, i amb aquest bloc tancat a dintre l'àrea, que era minimitzar les opcions dels rivals de poder xutar. Aleshores, el City sí que va rematar moltes vegades, però només rematava a l'únic lloc possible, i en aquell únic lloc possible hi havia l'únic. O sigui, trobo més... Mala sort d'aquelles dues ocasions, la de Haaland, que pica la pilota des del segon pal, la bombeja i toca el travesser, llavors Bernardo li toca la cuixa i va fora. Aquella jugada en què De Bruyne està sol al punt de penal, que només ha d'empaitar la pilota i surt alt. És a dir, aquelles jugades en què sí que realment el City trenca la defensa del Madrid, però la pilota va fora. Perquè si aquella rematada haguessin anat entre els tres pals, difícilment allà l'un i les
la culpa és del Barça, que no va portar protes espelmes a casa el mago Fèlix, que no li va comprar incens i espelmes, i després va passar...
Ahir vas haver de defensar-te, que no parlaves en veu del mago, eh?
Home, és que la gent a les xarxes socials em demanarà explicacions a mi. Jo soc l'interlocutor.
Què culpa tengo que el tio de Xavi expulsara, no?
A mi què m'expliqueu? Ja podem saludar el segon guardiola de la taula, Pep, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La veritat deixem que... saludar
podeu fer una competició de guardioles
sí. Hola, bona tarda. La invitació estem eufòrics.
Sí, totalment.
Ja ho vam dir ahir a la nit. Els dos, aquesta ha estat una derrota collonuda.
Perder así duele, pero otra vez dice, bueno, pues qué manera más cojonuda de perder de esta manera.
És una manera molt bona de perdre aquesta manera. És una derrota que ha mostrat el món del futbol quin és el nostre estil.
Sí, marcarà una derrota, un abans i un després en l'història de les derrotes.
Som l'enveja de tot el món del futbol.
És tan bonic perdre així que guanyar hagués estat espatllar-ho, oi?
A la tanda de penals vam dir-li al Bernardo Silva: noi, falla el penal, que així podrem celebrar la derrota. De fet, hem demanat al Chiqui i al Soriano si podem pujar tots a un bus de dues plantes.
Volem
per
fer una rua de la derrota.
La rua de la derrota. Qui vol celebrar una Champions?
Molt millor celebrar una derrota collonuda.
Sí.
Semblava el Pep.
Gràcies, Pep.
Ja us heu fixat, per cert, que el Pep, ja m'encantaria que em passés, eh? Us heu fixat que el Pep, quan parla en castellà, quan responia en castellà, anava a escapar...
Sou.
Imagina que algun dia es passa, això vol dir que ja penses en anglès.
Sí, tot aguaita.
És fantàstic.
Sí, sí. Clar, sí, les bronques que els hi casca els jugadors les té ben memoritzades en anglès, eh?
Però, déu-n'hi-do. Sí.
Bueno, va haver-hi Tangana, també, parlant de Champions.
Va haver Jaraneta, com diria l'Estadella.
Sí.
Després del partit, després de la derrota del Barça a casa contra el PSG, 1-4, Mbappé, avui ho hem sabut, va baixar al túnel de vestidors cridant, en general, això és futbol i és el camp on s'ha de parlar.
Això, està integrado, eh?
Això és el que li agrada al Martí, que els jugadors s'expressin.
Sí. Està integrado ja en el Real Madrid.
Ho va dir el vent, ho va dir a l'aire... Pot ser que estigui integrat al Madrid. Això, evidentment, va arribar, perquè a Montjuïc és gran, però els vestidors són a prop. Va arribar a membres de l'estaf i jugadors del Barça. No els va agradar, perquè semblava que Mbappé no sabia guanyar i que els vacilava. I va haver una mica d'ambient tens. Insults, enganxades, no va arribar a més... La sang no va arribar al riu, però es va veure un moment molt tens, i per sort tenim un jugador que ens ho pot explicar.
Buenas tardes, Moyallo.
¿Qué tal, Pedri? ¿Cómo estás?
Bueno, pues la verdad es que estoy aún tenso después de lo que pasó. La verdad es que si hubiera
un momento... Vas pasar malamente, ¿no?
Mucha tensión, no hubo mucho frangollo. Mucha confusión, ¿qué? Mucho frangollo, mucha confusión. Fue una bulla muy fuerte, con empujones, con palabrotas, insultos y muchos nervios. Solo te digo que yo me lesioné.
¿Cómo?
Sí, me lesioné, pero por una vez que no me lesioné en el campo, me lesioné en los túneles de vestuario porque me rompí toda la tangana porque se me trabó la lengua. De hecho, mira, ande un poco, me cuesta.
Sí, te salió muy bien, qué torta.
Porque estaba ahí lanzando improperio a Mbappé y cuando le dije Godo Hediondo...
¿Cómo?
Godo Hediondo.
Es que no te entiendo.
¿Qué es Godo eso? Hediondo, que es como listillo.
Ah, listillo.
Tuve un tirón, deja aquí abajo, que tengo aquí que me duele. Pues tuve un tirón que yo creo que me he hecho una luxación o me he hecho un...
¿Luxación de lengua?
En la lengua. Estoy pendiente de prueba, me tienen que hacer una radioscopia para ver si se puede salvar esto, porque señor Domingo, yo no puedo salir a jugar, porque imagínate que tengo que pedir el balón o avisar a un compañero y que se me van a quitar la pelota. Pues si tengo la lengua así un poco... Pues es muy difícil, porque si en Canario a veces no me entiende muy allá, es una cosa que verdad que no...
Entre andalús i canari.
No sé si voy a poder.
Sí. Bé, hi ha una altra cosa que de fet s'ha comentat ara, i és el fet de que, curiosament, us en recordeu, que parlava molt de l'ADN, que hi havia quatre entrenadors encara en camí a la Champions amb ADN Barça, la realitat és que finalment tenia raó Luis Enrique.
Claro.
Només en queda un.
Claro, que eso soy yo. Ya lo veis. El único que queda con el ADN Barça, ¿quién es? Yo.
Pero vamos, sin ninguna duda, yo.
Ni el Pelopo, ni el Turras de Guardiola, ni el de aquí ni el de allá, ni el otro pesado de Arteta.
El otro es Arteta, sí. No,
que no queda nadie, que aquí queda clarísimo que el ADN Barça soy yo, sin ninguna duda.
Pero bueno, vamos, sin ninguna duda,
y ya
yo.
Está.
I ara, després d'això, només un entrenador amb ADN Barça...
Pues como la canción de Rafael, yo... Soy el único que tiene el ADN.
Quin gir més inesperat.
No m'ho hauria imaginat.
Com és això?
No és de Rocío Jurado?
Bueno, pero Rafael también la cantó.
Pero tú eres de Manolo García.
Augusto Alguero.
Yo soy el único que tiene el ADN. Yo soy el único que tiene el ADN. Yo. Soy el único que tiene el ADN, yo. Soy el único que tiene el ADN, yo. Soy el único que tiene el ADN, yo. Soy único
Martí Molina, Laia Serrallo, moltíssimes gràcies.
Que tiene el ADN, yo. Soy el único que tiene el ADN, yo.
Versió RAC1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont.
Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont. Torrons Vicenç, el torró, torró.
RAC 1. Del 12 al 20 d'abril arriba el Westfield Good Festival de Westfield la Maquinista i Westfield Glòries. El festival que celebra les iniciatives sostenibles de les teves marques preferides. I com no, la bona música. Així que no et perdis els concerts de Santa Salut i de Pol i tots els tallers, masterclasses, Energy Bites i Energy Floor. Westfield la Maquinista i Westfield Glòries es mouen pel canvi.
Creus que l'FP no és per a tu? Això és perquè no coneixes Axtart. Axtart és la formació professional portada al màxim nivell, creada amb col·laboració d'empreses capdavanteres per garantir l'accés directe al mercat laboral. Tecnologia, contingut de màxima qualitat i pràctiques a empresa. Axtart, la formació professional per als qui busquen més. Informa't a extart.com.
Millora la productivitat, la col·laboració i el dia a dia del teu negoci amb Ditec. A Ditec t'oferim solucions a mida per als teus projectes audiovisuals. Disseny, enginyeria, producció, manteniment. Transforma el teu espai amb l'última tecnologia audiovisual. Descobreix-ho a Ditec Pones i al carrer Sicília 368 de Barcelona. Ditec, el teu partner tecnològic de confiança.
Tot sovint ens passen coses bones. Només hem de parar-hi atenció, saber valorar-les. A Montcorp fem pernil cuit des de fa més de 100 anys, fidels a la idea que, per menjar bé, hem de menjar bo. Arrelats a Sils, seguim l'ofici de l'alta xarcuteria des de 1913. Montcorp, el gust de les coses bones.
Ei, que avisa no és traïdor. Si estàs escoltant aquest anunci dempeus, millor que seguis. Aquest mes, si compres un SH125 i contractes Onda Plus, tens 5 anys de garantia, Onda Mapi, immatriculació i assegurança tercers el primer any, gratis. Informa't d'aquesta promoció i de la nova Onda SH125 a la xarxa oficial de concessionaris Onda de la província de Barcelona.
Fem el camí al teu costat. Participa a una nova edició de la Caminada Solidària contra el Càncer. El divendres 10 de maig vine a caminar els 25 quilòmetres de Manresa a Montserrat. Inscriu-te a femelcamí.cat. Compra la teva samarreta solidària. Si tu no et rendeixes, nosaltres tampoc.
Per donar-los un caprici, sovint hem d'esperar. A Renault, no has d'esperar. Aprofita les ofertes de la nostra àmplia selecció de vehicles nous. Amb entrega immediata perquè puguis conduir el teu Renault sense haver d'esperar. Oferta vàlida fins a esgotar existències.
Aprofita-ho a Movento Hauser. Concessionaris oficial Renault a Sabadell, Terrassa, Manresa, Vic, Mataró, Badalona, Pineda, Sant Cugat, Cerdanyola i Rubí o hauser.com.
25 anys?
Sí, el proper diumenge 21 d'abril vine a la gran festa d'aniversari del Jardí Botànic. Hi haurà música en viu, circ, cercavila amb girafes, jocs de pistes, tallers, food trucks i molt més. Recorda, diumenge 21 d'abril, gran festa per tota la família al Jardí Botànic de Barcelona, al Parc de Montjuïc.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
Aquest mes a Romakuruma Suzuki emporta't el teu nou Suzuki amb les millors condicions. Aprofita aquesta oportunitat única. Només aquest mes amb la compra del teu Suzuki amb el millor finançament. Et regalem el manteniment i l'assegurança del primer any gratuït. Visita'ns i informa-te'n a Romakuruma Suzuki a Barcelona al carrer Potosí, Mataró, Sabadell, Sant Boi i Molins de Rei. RomakurumaSuzuki.com.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Borges presenten... Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran...
Respostes que alimenten. Amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Tots som
més
u.
Actualitzada. Renovada. Més fàcil.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Adéu.
Parlant de càrtings aquí,
sí, estàvem... Un dia farem un especial càrting. Que falten 30 segons i arribarem a les 8 del vespre. Anna Ballonesta, què tal?
Hola, Marc, bé.
Bueno, y me gustaría también hacer la presentación adecuada para esta reina sin corona
pesado,
que se acaba de sentar en la poltrona de los micrófonos de esta radio.
Pasad, no, el següent.
Que realmente...
Però ja el portant, és que
merece...
Pero vamos a dejarle que acabe su expedición.
¿Quién fuera?
¿Quién presenta el no sé?
¿Quién fuera cálice y micrófono para estar cerca de esta belleza?
¡Qué bonito!
Esa mujer con la que pide un brindis, brindemos.
Faltan hombres como Luis de Mo.
Por esa mujer que
alzo la copa.
Que se acerca al micrófono.
¡Vivan las